temes que sempre ens agraden posar damunt de la taula i sobretot quan venen de la mà de Mai Goltra. Bon dia, Mai.
Bon dia, Mercè, com estàs?
Doncs molt bé, amb ganes de compartir amb tu nous temes, d'aquells que ens fan reflexionar, i suposo que aquesta setmana també continua
també
en aquesta línia.
Sí. Bueno, aquesta setmana vinc una mica a explicar una experiència que vaig tenir fa uns dies, però en un context d'un informe, diguéssim. La qüestió és que la setmana passada, el dimecres, a Metges del Món em van convidar a anar a parlar sobre un tema molt candent a una taula rodona amb diferents professionals de la salut, una mica pues, com a posar sobre la taula un tema que ells han treballat durant tot un any, han fet un informe, han anat recabant dades a diferents parts de Catalunya i han fet un informe sobre un informe que es diu Salut és alliberar-nos de la pressió estètica. L'informe parla una mica sobre com la pressió estètica ens afecta a tothom, no a nivell solament de salut mental, sinó com ens pot afectar a nivell físic també, no? I en concret a les dones, perquè és un tema que sí que cada cop està més present, els homes també senten pressió estètica, això és una cosa innegable, no? Estar musculats, els injertos de pèl al cap perquè la calvície, no? És una cosa que ens atravessa tots com a societat, la pressió estètica.
Però, i cada vegada més.
I cada vegada més, sí, sí.
Perquè
sí.
Potser fins ara els homes no havien tingut, no?, tot
no.
Aquest culte.
Bueno, ara existia l'imaginari aquest d'home fort i tot això, però
però no amb tanta intensitat com ara.
Exactament, exactament. No amb tanta intensitat, exactament. Aleshores, va ser un debat molt xulo perquè vam posar sobre la taula doncs, molts temes, molt enfocat a com els metges, el personal sanitari exerceix aquesta violència, diré violència entre cometes, però al final és un tipus de violència també, no? Sobre, pues, per exemple, les persones grasses, les persones... Mira, hi ha un tema, que això jo no sé si ho hem parlat algun cop, i no ho tenia aquí apuntat, però em sembla interessant. L'altre dia vaig veure un post, i ho vam parlar ahir a la xerrada, que parlava sobre com una dona pot reconèixer que li està donant un infart. Perquè no són els mateixos símptomes que els homes. Els homes, com un nus al coll, com si fos un nus de corbata, mal al braç, no? Hi ha com uns símptomes que són els que tota la vida ens han dit, no? Si t'està donant un infart, doncs et fa mal al braç. I resulta que a les dones no tenim els mateixos símptomes. Un dels símptomes més importants quan a una dona li està donant un infart és com mal de panxa, com si estiguessis tenint una gastroenteritis, una mala digestió. I jo veia aquest post i pensava, ostres, nosaltres hem parlat aquí algun cop que ma mare va morir fa 6 anys ja d'un infart. I ma mare, el dia d'abans de que li donés l'infart, em va trucar i em va dir, em trobo mal, crec que tinc gastroenteritis, vaig al metge. I el metge va anar al metge i van dir, sí, efectivament, és una gastroenteritis, no tenia cap símptoma més que mal de panxa i ofegament, però era una persona fumadora i suposo que van fer aquest lligam. La qüestió és que ma mare li va dir sí, però és que tinc com mal al pit i li van dir, és del mateix. Ma mare va insistir bastant i li van fer un electro. En l'electro van veure alguna cosa, però van dir, bueno, com que ara el que tens una gastroenteritis, el que farem és demanar-te cita per cardiòleg, que li van donar com per d'aquí 3 mesos, i que et remiri perquè mai t'has mirat el cor. El dia següent ma mare va morir d'un infart. El metge que la va atendre, jo soc un poble petit de València, el metge que la va atendre el dia del funeral ens va demanar disculpes. Perquè segons els símptomes que tenia eren un quadre d'infart d'una dona pues, fumadora com era ma mare i tal, no? Llavors em va dir, em sap molt greu, ara com ha passat crec que ho haguem pogut previndre. No haguéssim pogut fer res perquè va ser un infart massiu de cervell i cor i és el que hagués sigut i segurament si a ma mare li haguessin detectat pues, hagués entrat en una mena de mort cerebral, igualment hagués acabat morint, però com que no li van donar els símptomes, la importància, o sigui, no van relacionar els símptomes amb la malaltia, doncs ma mare va morir. Jo estic bastant en pau amb això perquè jo tinc estudis sanitaris i entenc que la realitat és que hagués passat igual. Però segurament, bueno, no ho sabem mai, és una cosa que no sabem. La qüestió és que és important És molt important, és una de les coses que més rellevant va ser a la xerrada aquesta de Metges del Món, que tenen l'informe, si tu entres al seu, a la seva web, l'informe el pots descarregar i jo crec que si tu ets, si algú que ens està escoltant és personal sanitari o té simplement curiositat, és molt interessant. I jo el tinc també a l'informe i la veritat és que és molt interessant. La qüestió és que parla de com no únicament a nivell estètic ens afecta la pressió, o sigui, la pressió que hi ha estètica ens afecta a nivell de sentir-te més o menys guapo o més o menys en la societat, sinó que hi ha un tema de salut que també és important tenir en compte, entre ells la salut mental, perquè la pressió estètica desencadena, és un dels desencadenants més importants dels trastorns alimentaris. És que com es pot lluitar contra això, Mercè? Perquè jo ho penso, nosaltres durant la xerrada vam escoltar les vivències de diferents dones, no? Que, tant de metges, que explicaven que, clar, ells els han, en la universitat els han educat en que la gent molt, molt prima i la gent grassa estan malalts quan no és un estàndard real. O sigui, jo conec gent molt, molt prima, supersaludable, i gent gorda també saludable.
Clar.
Aleshores, no podem continuar perpetuant aquests estereotips de persona saludable, l'estàndard prim, quan no és real. No? I això és una cosa que s'han de revisar a la medicina i s'han de revisar també la mirada. Perquè sí que és cert que tu saps que a mi m'agrada ser realista i no ser cínica vers en quant a la salut. No? I jo entenc que una persona amb una obesitat preocupant, amb molt de greix visceral, té una malaltia. Jo amb això no, mai diré que no és real això, però hi ha molts altres factors a part de la salut física, no? Llavors, si tu resulta que si cada cop que tens que anar al metge sents que van a jutjar el teu cos, acabes no anant i acabes podent desenvolupar una malaltia molt més greu.
Clar. O altres.
O altres.
Que desencadenin, precisament.
Exactament, exactament. Aleshores, hi ha un percentatge molt alt de dones que, perquè no tenen un cos normatiu o perquè tenen un lleuger sobrepès o alguna cosa similar, no van al metge perquè no volen que tot el que tenen ho relacionen amb el seu cos, no? Amb el seu pes, per dir una manera. Perquè una de les ponents parlava que ella, esquiant, es va fer malbé un genoll, i és una noia amb sobrepes, però molt esportista. Havia estat esportista
d'elit.
D'elit, sí. Diria, si no recordo mal, que era handball, i ella sempre havia tingut aquesta corporalitat. És una tia gran, d'esquena ampla, forta, i quan van esquiar, va fer mal al genoll i van anar al metge i li van dir lo que et passa és que has de primar. I ella li va dir, no, lo que em passa és que vaig tenir un accident esquiant i el metge estava com en el bucle aquest de no, lo que has de fer per aquest genoll és aprimar. Finalment la van haver d'operar perquè tenia una lesió a un lligament que no tenia res a veure amb el seu pes, tenia a veure amb l'accident. Què passa? Aquesta noia ara explicava que cada cop que té algun dolor físic, i seguint esportista d'elit, té molts dolors físics, perquè ja saben que els esportistes, els que són del rendiment, pues al final es retiren joves perquè el cos li han donat molta canya, té molta por anar-hi per tot aquest tema, no? Perquè si li dirà no, és que és el pes... No, bueno. Llavors, dintre d'aquest informe, una de les coses més importants és que i de la que més em preocupa és que és una cosa que afecta principalment a la gent entre 15 i 23 anys.
Estem parlant d'un sector molt i molt jove. Mai.
Molt i molt jove.
Clar.
Clar, és una cosa que cada cop va més a baix. He dit, o sigui, entre 13 anys és molt jove, perquè jo et puc entendre que tu amb 20 anys t'importa molt anar guapa i guapo, i tot això jo ho puc entendre, perquè tots hem passat aquesta etapa, no? Però en 13 anys a tu no t'hauria d'importar la teva apariència física.
Hauries de tenir altres prioritats, no aquesta, precisament.
Exactament. I què hem fet com a societat mal, no? Jo, és una cosa que em preocupa, perquè tinc un fill que en algun moment serà adolescent i em preocupa que això sigui un problema per ell, no? Llavors, dintre d'aquest estudi de Metges del Món, pues, plantejaven això, no? Pues, el primer de tot, la revisió dels metges i el personal sanitari com a concepte de salut i treballar sobre aquest tema. Però jo crec que és una cosa que no poden abordar ells solament. Això s'hauria d'abordar vers els infants, eh? S'hauria d'abordar des dels instituts, des de la família. O sigui, hi ha molts fronts, però saps què em passa? Jo estava allí a la xerrada i jo veia tota aquesta gent parlant amb molta esperança d'aquest estudi, no? De que sí, es poden fer moltes coses, es poden canviar... I jo pensava, està fantàstic això, però tots els que estem aquí érem els ponents i 60 persones de públic. Totes les persones que estem aquí ja estem revisats. Tu i jo, Mercè, no és un discurs que tenim que escoltar, perquè tu i jo ja es plantegem les coses. Llavors, a mi el que em preocupa és com arribem a la gent que continua perpetuant aquests estereotips, aquesta, per exemple, si a tu en el cole o en el cole algú t'insulta perquè estàs gordo, això segurament és perquè aquests nens en casa viuen això també. Com arribem a aquests pares? Si són pares que no es volen
involucrar,
ni revisar, ni es plantegen que dir-li a algú gordo, calvo, idiota, és un insult que li pot afectar l'autoestima. Llavors, crec que està superbé que revisem, però crec que s'hauria de treballar més.
És cosa de tots.
Bueno, a part de que és social, sense dubte.
Clar, i les xarxes.
Sí, sí, sí. Però crec que estem invertint recursos en... Això és una cosa que vam parlar i tothom estava com d'acord, no? Estem invertint recursos en el lloc on no toca. En el sentit de, si jo ja... Per què jo haig d'anar a aquesta xerrada si jo ja sé, jo ja estic conscienciada? Per què no busquem una via per arribar a la persona que no està conscienciada? No sé com es fa això, perquè no sé... Si una persona no li interessa, no li interessa.
No hi arribaràs de cap de les maneres.
Clar, però potser hauríem de dedicar-hi més temps a pensar això, com arribar-hi a aquesta gent, no? Perquè al final... És que jo estava allí, estava molt contenta de participar-hi, estava superbé tot i no parava de pensar. Però és que tots nosaltres ja ho sabem. Tots nosaltres ja ho sabem. Per què no sortim al carrer a explicar-hi a algú que no ho sap? Que sé que és molt difícil, eh? O sigui, és un pensament que a mi m'agafa des de l'angoixa de com ho parem, això, no? A més, hi ha una cosa també important, que és que... just ho has dit ara, no? Les xarxes socials. Això té un impacte sobre adults i sobre nens, eh? Vull dir, no és una cosa que li donem solament als nens. A mi com a adulta...
Però com a adults podem prendre una miqueta més de consciència, però amb els infants això no tenen el cervell prou madur com per entendre, no?
Exactament. Aleshores, clar, jo haig de dir que jo estava com molt negativa. Vaig arribar allí en plan... A mi em van dir que anava a un debat i jo anava a debatir. I no em van deixar perquè tothom estava d'acord i jo pues, no vaig poder debatir molt, però bueno, vaig estar molt d'acord en el que deien. Però sí que vaig pensar... El pensament que sí que vaig sortir d'allí tenint és... La sort és que cada cop a xarxes socials hi ha més diversitat. Això és real. Existeix més diversitat, hi ha... O sigui, continuen sent els màrgens, no? Perquè, mira, parlàvem l'altre dia, a la xerrada va venir una noia que és model de talles grans. I deia, no, perquè clar, cada cop hi ha més events de marques i tal, i dic, està estupendo, molt bé, el que estàs dient, fantàstic. Ara, sí, una marca gran, no estic parlant de... una marca, puc dir marques, Mercè? no estic parlant de Kiabi, que ja té talles grans, que fa un event i convida a influencers de talles grans, perquè ja sabem que el seu target de client, el seu públic, també són dones de talles grans. Jo estic parlant de que Cortefiel fa un event i envia a Botswana a 10 influencers i són tots absolutament normatius, inclús comencen a ser persones de valors tradicionals, persones molt joves casades amb fills, poca diversitat de, pues, per exemple, en aquest viatge en concret que és on a mi em va sobtar tant, no hi havia ni una persona queer, o sigui, tot eren matrimonis joves de menys de 25 anys amb fills que perpetuen, que inclús parlen de Déu i de l'Església i de la família. I jo pensava, super que Kiabi faci aquests events, però i les marques grans continuen perpetuant això. Aleshores, sí que és cert que hi ha diversitat als marges, però encara estem als marges, la diversitat. I crec que això sí que és feina, potser, dels profes o dels pares, inclús, començar a educar més en la diversitat. Si més no, perquè els ulls s'acostumen a veure coses diferents, perquè al final som tots diferents, Mercè.
Però jo crec que tot ha anat tan i tan ràpid mai sí. Que se'ns ha escapat de les mans. A tots, eh?
A tots, a tots.
A pares, a tutors, a tothom. Bueno, a tota la societat en general.
Sí, sí, és que és una cosa que existeix des de fa 10 anys. No la pressió estètica, perquè parlàvem, jo parlava que jo sentia, els meus referents eren les models aquestes superprimes dels 90. Però és cert que era una cosa que no està O sigui, les xarxes socials han accelerat tot això. Jo penso que d'aquí 15 anys, quan podrem començar a veure l'impacte real de les xarxes socials, podrem començar a manejar una mica tot això. Ara, tot just, i ja per acabar dic això, ja ho deixem per avui amb aquest tema perquè tots pensem una mica. Jo m'estic llegint un llibre ara per una secció que estic preparant d'un altre dia sobre el creador d'una xarxa social que ha escrit un llibre que es diu Bórrate totes les redes socials, algo així el títol, ja portaré el llibre en concret, però és un llibre que parla sobre com ell creu que tothom s'ha de borrar les xarxes socials sent ell un creador d'una xarxa social.
Imagina't.
Perquè la creença o cap a on anem és que té un efecte negatiu en la societat.
Doncs totalment d'acord, Mai, com sempre vens amb temes així molt potents per fer-nos reflexionar i força, i a veure si entre tots podem reconduir aquest i altres temes que evidentment ens acaben perjudicant a nosaltres com a adults
sí.
I de retruc als nostres fills.
Exactament.
Mai Oltra, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres a les Veus del Matí.
A tu, Mercè, bon dia.
Bon dia, fins a la propera.
Adéu.